Meteotemas.
Meteotemps, i avui el director del Servei Meteorològic de Catalunya, Eliseu Vilaclara, ens acompanya. Bona tarda, Eliseu.
Bona tarda, Francesc.
100 anys, un segle del Servei Meteorològic, mira que ho dic vegades, però m'he enganxat, de Catalunya, i això sí, amb una interrupció brutal, com pràcticament tot el que s'ensumava català durant la dictadura, i amb una recuperació a partir de la segona meitat dels anys 90. Però recapitulem, fa 100 anys passava una cosa important, no?
Molt important, molt important. De fet, 2 anys abans, el 1919, la Mancomunitat de Catalunya, en aquell moment era l'òrgan de govern de Catalunya, ja li va encarregar al doctor Eduard Fontserè un estudi sobre com podria ser un servei meteorològic propi de Catalunya. I 2 anys després, doncs, allò es va fer realitat. El 1921, 31 de març, la Mancomunitat va escriure aquest decret de creació, que es va publicar l'endemà, 1 d'abril. O sigui, teníem dubtes de quin dia havíem d'agafar per celebrar el centenari, si el 31 de març o l'1 d'abril. Finalment es van decidir pel 31 de març, que és el dia que es va escriure aquest decret de creació del Servei Meteorològic i de nomenament d'Eduard Fontserè i Riba com a primer director del Servei Meteorològic de Catalunya.
Van ser anys efervescents, explosius, i el Servei Meteorològic de Catalunya es va convertir en un referent a nivell internacional. No vol dir que fos el primer, està clar, però sí que, bé, colze a colze amb serveis meteorològics de renom i que en aquell moment tibaven fort.
Hi va contribuir moltíssim la figura d'Eduard Fontserè personalment, perquè de fet ja abans de la creació del Servei Meteorològic de Catalunya, si no m'equivoco va ser l'any 1919, Eduard Fontserè ja va ser convidat a una conferència de directors de l'Organització Meteorològica Internacional en tant que director de l'Estació Aerològica de Barcelona. L'Estació Aerològica de Barcelona, que es va crear abans del Servei Meteorològic de Catalunya, era una estació que el que feia era llançar globus pilot, com els globus sonda que llancem avui en època moderna, que porten penjant doncs, tota una petita estació meteorològica per donar-nos dades de tota la troposfera i part de l'estratosfera, doncs en aquella època no tenien capacitat de fer això, però sí que llançaven globus pilot, que era un globo sol ple d'hidrogen, amb un color viu, de manera que amb un teodolit des de la superfície se'l podia anar seguint si no hi havia núvols i podia ir calculant la posició en funció del temps, sabent la velocitat ascensional que tenia, doncs es podia deduir la direcció, la velocitat del vent a diferents altituds, i això fins i tot en aquella època que començaven a haver-hi les primeres línies regulars d'aviació, doncs aquestes dades es passaven a companyies d'aviació per ajudar-los amb el tema de la navegació aèria, és a dir, que la cosa ja venia d'abans, i després, doncs, un cop creat el Servei Meteorològic, Fontserè va continuar participant com a director, llavors ja sí, del Servei Meteorològic de Catalunya, en reunions internacionals per una participació molt, molt destacada amb el tema de l'Atlas de núvols i estats del cel, però també es vol recordar que ens sembla que aquella època tot eren flors i violes. Va ser complicat que en aquells moments el Servei Meteorològic de Catalunya pogués tenir aquesta participació i aquest reconeixement internacional, perquè si el servei es va crear el 1921, entre 1924 i 1931 va haver de conviure amb la dictadura de Primo de Rivera.
Clar.
I clar, avui en dia que ens sembla, bueno, que diuen, no?, que tenim un govern no tan progressista, doncs avui en dia podem fer menys coses a nivell internacional que les que fèiem en una dictadura.
Està clar, està claríssim.
Sí, és curiós, si més no és curiós.
Curiós, és curiós. A partir d'aquí, clar, el que suposa el Servei Meteorològic de Catalunya és la creació, bé, la creació no, i en alguns casos la creació i en d'altres la consolidació d'una xarxa meteorològica d'observació, d'un aglutinador del tot el que és la meteorologia catalana.
Sí, les xarxes sempre, i ens ha tornat a passar en la segona etapa, l'existència de xarxes d'observació potents, de molta gent al territori observant i prenent dades, que en el fons no deixen de ser la base, la primera pedra del que és un servei meteorològic, doncs el fet que això existís prèviament, igual que ens va passar als anys 90, doncs va ser molt determinant. És a dir, ja des de finals del segle XIX ja va començar a haver-hi a través de la Granja Experimental de Barcelona, a través de la xarxa pluviomètrica que va diguem, configurar Rafael Patxot, ja va haver-hi tot un preescalfament amb molts observadors arreu de Catalunya que van acabar d'esclatar amb la creació del Servei Meteorològic de Catalunya. Va ser el Servei Meteorològic el 1930, la dècada del 30, tenia més de 200 pluviòmetres manuals, evidentment, en aquell moment no eren automàtics, sí, però més de 200 pluviòmetres a Catalunya. Ara nosaltres, d'automàtics propis nostres, que gestionem directament, en tenim 189. Vas que després també en tenim de manuals i d'altres xarxes que podem tenir les dades i posar-les a la base de dades, i en total, doncs, en total a Catalunya hi ha a prop de 500 pluviòmetres, però que en aquell moment hi hagués més de 200 és una barbaritat. Hem reconstruït algun temporal d'aquella època, un concretament de 1932, que s'assemblava molt al temporal Glòria per quantitats de pluja i per la distribució geogràfica de la pluja.
Perdona, de quin mes?
Desembre. Vam buscar-ne un que també fos d'hivern. Que també fos d'hivern, perquè evidentment temporals doncs, de tardor n'hi ha hagut més, però vam buscar un similar que també fos d'hivern. Evidentment no és igual el desembre que a finals de gener a Catalunya, perquè el desembre encara té un cert component de tardor. Però vaja, almenys vam buscar un mes que fos d'hivern i vam trobar aquest de 1932 amb quantitats semblants, amb una mica més de dies, amb un parell més de dies, però amb acumulacions semblants i els mateixos llocs. I clar, vam poder fer un mapa amb les tècniques que tenim avui d'interpolació geogràfica i tenint en compte l'orografia i tot el que fem avui en dia, i va sortir un mapa amb una resolució fantàstica. No? En aquella època això, evidentment, no ho podíem fer, perquè algunes d'aquestes dades no les teníem fins al cap d'un mes.
Llavors era...
Que rebien una targeta, clar.
Clar, llavors era orfebreria pura. És a dir, una miqueta la teva i la meva vida professionals des dels 80s fins ara, amb el telèfon, amb el radiofacsímil, etc.
Ha canviat
molt, i al final mires pel retrovisor i déu-n'hi-do.
El primer canvi, ja ho saps, el primer canvi de la meteorologia importantíssim, que no me'n recordo mai de l'any, sempre l'intento recordar, i crec que era 1850 i escaig, crec, que és la invenció del telègraf.
Clar, senyor Morse, penso que l'inventa el 48, 1848.
Ah, mira, no m'he equivocat de gaire.
No, el que passa és que, clar, va tirar el primer cable als Estats Units, és a dir, en tema, vull dir, com si l'hagués tirat a la Conxinxina, però realment són els anys 50 del segle XIX quan hi ha, diguem, la instauració, crec, de la xarxa de telègraf a Europa, crec,
Sí, a mi també sonava aquesta data i que, clar, és el moment de l'explosió, no tant de tenir moltes dades d'estacions meteorològiques, que això sempre, doncs, en aquella època no hi havia la capacitat de fer una comunicació ràpida, però sí que de bastants punts d'Europa que poguessin passar informació meteorològica simultània per poder fer una anàlisi meteorològica, un mapa del temps, i a partir d'aquí ja pot ser un primer intent de predicció. Clar, fins que no va existir el telègraf era impossible, perquè si quan rebies les dades allò ja havia passat ja no podies fer cap mena d'anàlisi, no? Doncs hi ha invents d'aquests que dius, ui, no són meteorològics, però tenia una relació molt directa amb la meteorologia.
Escolta'm, tot això és la història dels inicis, resumidíssima.
Hi ha moltes coses.
La guerra civil, cremen, arrasen, prohibeixen directament. I a partir d'aquí, l'any 96, si no recordo malament, es grata i s'aconsegueix la recuperació molt coixa, això sí, de l'actual cara del servei meteorològic.
Si em deixes, abans d'entrar aquí, no sé com anem de temps, però encara fer-te un altre...
Justíssim, ja estem, sí? Estem ja amb el temps, vull dir, ara ja, si tenim 3 o 4 minuts més, serà allò...
Ja no t'ho explico. T'anem a explicar l'altre moment negre, que és 34-35, en què torna a haver-hi un altre moment negre de la Segona República amb els fets d'octubre. Arriba a estar 6 mesos clausurat el Servei Meteorològic de Catalunya entre novembre del 34 i maig del 35, i encara va haver de superar un altre entrebanc fort fins que al final de la guerra, evidentment, com deies tu, va ser tot desmuntat. Parlaves del 96. Sí, el 96, una altra vegada la força de l'observació de xarxes que en aquest cas ja eren automàtiques, que s'havien creat tota una xarxa de la vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica a Catalunya, que va passar a dependre del Departament de Medi Ambient, tota aquella força d'equipaments meteorològics que s'havien tornat a desplegar a Catalunya perquè eren importants pel seguiment de la contaminació, però no només per això, perquè en aquell moment ja hi havia la intenció que tota aquesta xarxa pogués ser el germen que ajudés a tornar a recuperar el servei meteorològic. Com dius tu, va passar el 96 d'una manera encara no definitiva, perquè era un servei dins de la Direcció General de Qualitat Ambiental, sí, la Subdirecció General de Qualitat de l'Aire i Meteorologia, i va ser el 2001 quan l'aprovació pel Parlament de Catalunya de la llei 15-2001 de meteorologia ens va constituir en empresa pública, en personalitat jurídica pròpia, i que vam poder recuperar el nom Servei Meteorològic de Catalunya, que era el mateix nom, perquè jo, com he dit aquests dies, som el mateix servei. Un país només pot tenir un servei meteorològic, no n'ha tingut dos. N'ha tingut un amb una interrupció de 57 anys, però n'ha tingut un i, per
gairebé
tant...
Gairebé res.
Sí, vam recuperar doncs, el nom original, que és el que havia de tenir i que, de fet, figurava en el primer Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'Estatut de 1979, figurava amb aquest nom, que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de Servei Meteorològic de Catalunya. L'únic servei que figurava amb nom i cognoms en l'Estatut de 1979.
Escolta'm, ho hem de deixar aquí. Podríem allargar-nos, eh?
Com bastant.
Que... Com que tindrem temps per parlar-ne més, etc, etc, t'emplacem en següents capítols del Servei Meteorològic de Catalunya més modern i més recent i actual i la mirada futura. Eliseu Vilaclara, director del Servei Meteorològic de Catalunya, un plaer i per molts anys aquest centenari d'aquesta institució, malgrat la interrupció de només 57 anys.
Moltes gràcies i esperem que els propers 100 anys no tinguem ni un dia sense servei meteorològic.
Esperem que sigui així. Gràcies, una abraçada.
Gràcies a tu. Adéu, adéu.
Adéu.
El concurs.
Doncs una pregunta que diu: qui va ser el primer director del Servei Meteorològic de Catalunya? El premi un tubular de coll DICAT de l'emissora d'aquesta casa. La setmana passada, mobilitat. El pàrquing intel·ligent permet estacionar els patinets elèctrics i, a més, té una altra funció bàsica. Quina era? Doncs carregar-los. Ja tenim guanyador, ja tenim premi, el premi una ampolla de cava rosat trepat 2018, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, i el guanyador Xavier Moreno de Martorell.